11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Com sempre us parlo, molt de gust, encantat de la vida. I avui posem la vista, si em permeteu per començar, la vista posada no en avui, no en demà, sinó en demà passat. Demà, dia 18. Demà passat, perdó, dia 18, és el dia en el que es posa el focus d'atenció a la menopausa. Amb la menopausa. La menopausa és una fase de la vida natural en qualsevol dona. I encara té un punt de tabú. Encara té un punt de tabú. I té un punt de tabú per moltes qüestions, moltes d'aquestes coses de que una persona es fa vella, igual no li agrada parlar del tema, és una qüestió que... Bé, però queda encara una mica fosca. Fins ara no es parlava gaire del tema, tot i que és una etapa natural de la vida i que, insisteixo, això va per etapes. Bé, evidentment no sóc una dona i no tindré una menopausa. Jo tinc altres coses, però no menopausa. Però, com tot a la vida, va per fases. És quan passes a l'adolescència, quan tens el primer període. Bàsicament és això. Però va per fases. És a dir, cada persona ho viu d'una manera diferent. Cada persona té una sintomatologia diferent. És un desajustament del cos, la menopausa. Acostuma a començar entre els 45 i 55 anys. Però abans d'això, les dones passen pel que es diu premenopàusia. Això ja ho sabeu. I es tracta d'una etapa que dura un temps. El cas és que és possible que vosaltres, dones, entreu a la menopausa, no vull dir res, a partir dels 38 anys ja es donen casos. No és habitual, tampoc. I això porta una sintomatologia. Les fogors, els sofocazos, mal de cap, insomni... Hi ha unes sintomatologies que poden afectar seriosament a la vida d'una dona. Llavors, com va això per barris, és a dir, hi ha dones que ho pateixen molt i hi ha d'altres que no pateixen molt, doncs és una qüestió que s'ha de tractar, sobretot quan es pateix molt. Ara, hi ha un què? Encara és un tema tabú. Encara és un tema del que no es parla molt. Tot i que, insisteixo, és una part natural de la vida. Passa una mica com la mort. No és que digui ara que hem de parlar molt de la mort, ni com de morir-se, ni de quina manera morir-se, però tots arribarem a morir, i tots morirem d'una manera o d'una altra. Llavors estem parlant d'una situació natural i llei de vida dins del nostre cicle. Però centrem-nos en la menopausa, que no és la mort ni molt menys, però sí que té un punt de tabú. I en parlem amb la Luciana Bergamaschi, que és directora mèdica del Centre Màxima Elas de Barcelona i, a més, és ginecòloga experta en menopausa, que parlarà molt millor que jo, de llarg, d'aquest tema. Luciana, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Aún estamos... Yo estaba comentando que no estamos ante un tema un poco tabú, ¿es así?
Sí, a ver, yo creo que en el último tiempo es verdad que ya hemos abierto la caja de Pandora y, por suerte, cada vez más estamos hablando del tema... Pero sí que todavía queda este resabio de tabú, sobre todo porque todavía se relaciona mucho en nuestro medio con la vejez, con un ciclo que va en detrimento de nuestra salud. Entonces, pues, esto lleva a que nadie quiera estar en este sitio.
¿Da como vergüencilla o no?
Exacto.
Da como apuro, ¿no? Exacto. Voy a decir que tengo la menopausia, que estoy menopáusica y van a pensar que soy vieja o que ya estoy fuera del circuito, cosas así.
Cosas de este estilo, pero en realidad, pues, como todas las cosas en la vida, sí que es un momento de transición a pasar a otra etapa de la vida, pero con también con muchas ventajas. no solo hay cosas negativas, sino cosas positivas como cualquier momento de evolución.
Bueno, pues vamos a hablar porque es un momento natural por el que toda mujer pasa. Primero, ¿qué síntomas son los que se pueden encontrar las mujeres cuando llegan a la menopausia?
Bueno, como tú bien decías, la sintomatología puede ser variada, desde muy pocos síntomas hasta síntomas que realmente afectan la calidad de vida. Es verdad que es una etapa de natural de la vida, y esto me gusta recalcarlo, porque que sea natural no quiere decir que no requiera un tratamiento. Porque cuando vemos que la calidad de la vida está afectada, que afecta a nuestro día a día o que puede tener consecuencias para nuestra salud futura, esto merece una atención especial, y por eso nacen,
claro,
pues, los centros como el nuestro que se dedican a menopausia. O sea, síntomas pueden ser desde una cosa muy leve hasta realmente afectar muchísimas esferas de la vida.
Claro, si es leve, que no te afecta, supongo que no hace falta una atención especial. Cuando hace falta la atención y el tratamiento es cuando la cosa, es lo que tú dices, ya condiciona tu día a día.
Condiciona el día a día, condiciona la relación de pareja o condiciona las relaciones laborales.
¿Cuáles son los síntomas habituales que se suelen encontrar? Cuando hay síntomas graves que condicionan, ¿cuáles suelen ser?
Bueno, en general, los síntomas que son más condicionantes son las alteraciones del sueño, con insomnio, con despertares nocturnos, con sudores nocturnos, que claro, si dormimos mal, pues todo nuestro día va mal. Luego, por supuesto, todo lo que se llama la niebla mental, que es como un estado mental de falta de atención, de disminución de la capacidad de concentración, de los olvidos. Claro, esto en el ámbito laboral puede tener mucha repercusión. Luego, evidentemente, los cambios de humor pueden llevar a unas disfunciones sociales importantes, o todos los síntomas que están referidos a la sequedad, sobre todo sequedad vaginal, que provoca dolor en las relaciones sexuales, disminución de la libido, que esto tiene mucha repercusión a nivel de pareja. Uh-huh. Y las alteraciones del peso, que no son menores, no solo por una cuestión estética, que también afecta a nuestra autoestima.
Sí.
Y todo esto que hablábamos del envejecimiento, sino que también puede tener repercusiones para nuestra salud. Pensar que las mujeres, la primera causa de muerte de las mujeres son las enfermedades cardiovasculares. Y el aumento del colesterol, el aumento de los niveles de azúcar en sangre y el aumento de la grasa a nivel abdominal son factores de riesgo muy importantes para enfermedades cardiovasculares. O sea que no solamente son cuestiones que afectan la calidad de vida, sino también que pueden condicionar nuestra salud en el futuro.
Claro. ¿Esto cuánto dura? Porque supongo que empieza y acaba, ¿no? Pero ¿cuánto dura esto en una mujer? Hombre, supongo que no hay una cifra exacta, pero habitualmente, aproximadamente, ¿cuánto dura?
O sea, lo que hablamos es de la transición menopáusica, porque esto no es de un día para el otro. Hay síntomas que comienzan antes y van disminuyendo en el tiempo. Hay síntomas que empeoran con el tiempo. Pero, digamos, la etapa dura, entre comillas, suele durar entre unos 4 y unos 7 años. Este es el promedio de
me acabas tiempo, de dejar de piedra, ¿eh? Ahora me has marcado un gol por la escuadra. 4 y 7 años, me parece muchísimo, ¿no?
Es mucho tiempo, por eso es que requerimos tener una atención especial. Esto no quiere decir que todo el tiempo vamos a tener síntomas de intensidad alta, pero sí que esta transición suele durar alrededor de esta cantidad de tiempo. Y luego quedan déficits hormonales que se mantienen en el tiempo y que no mejoran con el tiempo. Por ejemplo, el riesgo de tener osteoporosis, porque esto con el tiempo empeora y no mejora con todos los síntomas de sequedad. Sí, es que las chicas somos así.
Ya. Bueno, explícame la parte. Antes me has dicho que había una parte positiva. Explícame la positiva para dar un toque de optimismo, porque entre unas cosas y otras, hasta yo me estoy deprimiendo.
Mira, o sea, yo creo que la menopausia, como es un cambio tan contundente y suele ser bastante marcado, porque claro, está marcado con el fin de las reglas, de los ciclos menstruales, nos da lo que llamamos una ventana de oportunidad. Tenemos una oportunidad única que los chicos no tienen, porque los hombres sufren un proceso de disminución hormonal, pero que es paulatino en el tiempo, por lo tanto es menos evidente. Las mujeres tenemos la suerte de tener este corte, esta disminución hormonal tan brusca, que hace que tengamos síntomas que pueden aparecer de manera bastante brusca. Y esto hace de que tengamos una oportunidad única de hacer cambios en nuestra vida, que van a condicionar toda nuestra vida futura, que ya sabemos que cada vez más larga, que cada vez más años vivimos en menopausia. Por lo tanto, es súper importante en ese momento que no nos encontramos a nuestro 100%, incidir justamente en estos cambios que tenemos que hacer, de estilo de vida sobre todo, que es lo que va a condicionar nuestra vida en el futuro. Por ejemplo, la actividad física, pues tal vez hasta ahora no era un tema tan importante, pero ahora como tienes dolores osteomusculares, como te has ganado peso, como tienes sofocos, pues tal vez es el momento de decir, oye, la actividad física me ayudará. Y eso me ayudará hoy y me ayudará en el futuro.
Oye, Luciana, y en los casos más bestias, cuando se requiere tratamiento, ¿qué tratamiento se suele aplicar? ¿Es una cuestión de hormonas? ¿Qué tipo de ayuda médica hay?
Existen muchos escalones donde podemos trabajar. La base es siempre el estilo de vida. Esto es como lo indiscutible. Y a partir de ahí construimos. Tenemos desde tratamientos naturales, tenemos tecnología para tratar síntomas específicos, por ejemplo, sequedad vaginal, con láser, con radiofrecuencia, con técnicas avanzadas. Tenemos toda la gama de tratamientos hormonales que pueden ser locales, que pueden ser generales para todo el cuerpo. Tenemos muchas opciones. Y eso también es una gran noticia, que cada vez más mujeres buscan ayuda profesional para tratar estos síntomas y que tenemos muchas armas para tratarlo. O sea que el tratamiento es variado.
Pues Luciana Bergamaschi, directora médica del Centro Máxima Elaz de Barcelona y ginecóloga experta en menopausia. Oye, muchísimas gracias por toda esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Un placer y buen día para todos.
Gràcies, igualment. Imagineu, clar, un pot entendre, no és que sigui un tema tabú, és que és un tema que dona molta mandra a parlar, perquè si tu ja veus que se te tira tot això a sobre, dius, sí, en alguns casos pots dir, sí, em faig gran, com tots, però dius, ostres, entre els canvis hormonals, dolors a l'articulació, als musclos, mals de cap, insomni, migranyes, marejos, nàusees, los sofocos, canvis d'humor... Clar, normal que no diguis, ostres, és que quina mandra, ara passa per tot això, mare meva, i que no pots evitar perquè ho tens a sobre. Insisteixo que això, com ens explicava la doctora, va per fases, no? Però més que tabú és que dius... Madre mía. Molt bé, doncs aquesta és la qüestió. Insisteixo que és una qüestió que també que s'ha de naturalitzar, penso que està molt naturalitzada, també, encara que es parli poc. Però sí que té aquest punt tabú, sobretot, el punt de l'estigma, dius que em faig gran, o dona aquesta sensació, ja em faig gran, ja, en fi... De seguida parlem d'una altra qüestió. Molt que li podries preguntar, i segurament et resoldria, o almenys et donaria alguna explicació. Però no només això, sinó moltes coses. Parlarem de la intel·ligència artificial. Però atenció, perquè igual teniu dubtes de quina és la millor. És que hi ha moltes. Per exemple, està Copilot, que és una intel·ligència artificial de Microsoft. Està Gemini, que és la intel·ligència artificial que ha posat en marxa Google, que ara ja segurament si entreu al navegador de Google, ja baix et posa les aplicacions nuevo, el Gemini, doncs és una intel·ligència artificial. Està com no, el ChatGPT, que va ser el primer i el que porta més camí recorregut. Entre d'altres, és que hi ha moltes. Avui en dia hi ha moltíssimes d'aquest tipus d'intel·ligències artificials que estan pensades per ajudar-nos o portar-nos de la mà o resoldre'ns preguntes que els hi fem. Ojo peligro, que respongui no significa que sigui cert tot això. En funció del que li preguntes, has d'anar molt en compte. Ara, per exemple, si jo ara volgués una intel·ligència artificial, quina seria la millor? De seguida en parlem d'això, aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, no sé si s'ha de ser molt intel·ligent, evidentment que sí. Per tenir la teva llar, perfecte. Amb el confort i la comoditat que es mereix, i per això estan les finestres modernes de Bricoventana Ponés. Si vols canviar-te les finestres, pensa en Bricoventana Ponés, perquè t'aïllaran la llar. L'aïllaran d'una manera que podràs mantenir l'aire condicionat a l'estiu i la calefacció a l'hivern. Brico-ventana.es. Dóna-li a la teva llar el confort que es mereix amb les modernes finestres de Brico-ventana.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En Flexicar.
Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
boníssim.
Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
EDURNE llega al Festival Íntims de Casino Barcelona. El sábado 26 de octubre, descubre su nuevo disco en un concierto exclusivo para solo 250 personas. Recuerda, el 26 de octubre, no te pierdas el único concierto de EDURNE previsto en Cataluña. Últimas entradas en casinobarcelona.com.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
COPE Cataluña y Andorra.
COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La intel·ligència artificial ha arribat per quedar-se i per entrar profundament en les nostres vides. De fet, ja hi és. Ja hi és. No ens n'adonem, però ja hi és profundament a les nostres vides en moltes de les qüestions que ens envolten. Ara, hi ha unes que han cridat força l'atenció, que són les intel·ligències tipus ChatGPT. El ChatGPT no deixa de ser un chatbot. Què és un chatbot? Un chatbot és que tu vas conversant, parlant, preguntant a algú que et respon. Però el que et respon no és un ésser humà, és una màquina. Aquest seria un resum molt, molt resumit, no? En aquest cas. Aquesta màquina és una màquina entrenada amb molta informació per donar-te les respostes a les preguntes que tu estàs fent. Qualsevol cosa, des d'explicar un acudit fins preguntar-li com funciona o què és la física quàntica. Et respondrà absolutament tot i de qualsevol manera. A partir d'aquí tenim intel·ligències artificials especialitzades, com per exemple Midjourney, és una intel·ligència artificial especialitzada en generació d'imatges. Tu li preguntes, vull un conill jugant al pòquer, i et farà una imatge d'un conill jugant al pòquer, agafant imatges de totes bandes i s'ho inventa. De fet, hi ha intel·ligències artificials per tots, però posarem el focus en les noves que hi ha d'aquestes d'ajuda, com ChatGPT. Hi ha moltes. Per exemple, Google acaba d'estrenar Gemini, que està en el seu navegador, està Gemini, que és una IA que t'ajuda doncs, exactament a respondre de totes aquestes preguntes. Aquesta seria la de Google. Després està Copilot. Copilot és la intel·ligència artificial de Microsoft. De Microsoft, que seria una altra intel·ligència artificial semblant a ChatGPT. I és curiós perquè ChatGPT, que és d'una empresa que es diu OpenAI, que la meitat és de Microsoft. És a dir, que aquesta empresa, la de Bill Gates, va molt per davant de tot això. Però quan volem una d'aquestes, quina és la millor? A quina hem de preguntar? Quina seria la que ens solucionaria millor el paper dels dubtes que tenim? Des de preguntar-li una receta del bacalao al pil-pil hasta preguntar-li quants són els impostos que hay que pagar el año que viene. Quina és la que ens ajuda millor? En parlem de tot això amb l'Enrique San Juan, que és director de Community Internet, que és una empresa digital afincada a Barcelona i que quan tenim aquest tipus de dubtes li preguntem a ell perquè sap i precisament farà un simpòsium d'aquí res sobre això, precisament, sobre intel·ligències artificials. Enrique, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, gracias por tenerme aquí.
Una vez más, gracias por acudir a nuestra llamada de ignorancia sobre inteligencia artificial, porque, oye, la primera pregunta, ¿hay una inteligencia artificial mejores que otras?
Bueno, hay algunas inteligencias artificiales que están más adelantadas porque llevan más tiempo desarrollándose, como es el caso de ChatGPT, pero esto es como si fuera una cursa ciclista, ¿sabes? Sí. Una vuelta a España, un Giro Italia, algo así, en el que hay un escapado, ¿no? Entonces el escapado ha sacado ventaja al resto del pelotón, pero hay un pelotón muy fuerte que lo está persiguiendo. Así que ahí tenemos varios actores que están jugando su papel. Con lo cual, sí, hay uno que va por delante, que es ChatGPT, como tú decías en la introducción, pero hay otros que, como tú también citabas, van muy fuertes, como son, por ejemplo, el caso de Gemini, o el caso de Copilot de Microsoft, o el caso de Perplexity de Anthropic. Y entonces son cuatro o cinco, hay más, ¿eh? Podríamos estar toda la mañana hablando
Yo he nombrado tres o cuatro de las más conocidas, tal vez la de Copilot, que es la de Microsoft, la de Gemini, que es de Google, ChatGPT, pero hay un montón más. Es que es una cosa que están proliferando de una manera, Enrique, que son como setas en otoño.
Sí, sí, efectivamente, y estamos en otoño además. Sí. Con lo cual el profesional que se... digamos que a la hora de evaluar cuál es la mejor, deberíamos primero partir de la base de que hay varias capas, ¿no? La capa personal, la de que nos puede afectar a ti y a mí en nuestra vida cotidiana, con la familia, ayudando a deberes con los hijos. De hecho, los hijos ya no necesitan nuestra ayuda. Lo hacen todo a través de ChatGPT. Y luego está una capa más profesional, que es la de los profesionales del conocimiento, que se llama, que son todas aquellas personas, en este caso, como tú, como yo, y como muchas otras personas, que trabajamos con el conocimiento, creando contenidos, generando textos, elaborando informes, y es nuestro día a día. Entonces, esa es la segunda capa. Y luego hay más capas que son más específicas, que trabajan con cosas muy, muy concretas, que necesitan que la información sea realmente relevante cuando le preguntan algo a una de estas inteligencias artificiales. Teniendo en cuenta esas tres capas, por así decirlo, la más básica, pero que es súper potente, es ChatGPT, porque especialmente te permite una interacción con esta aplicación de inteligencia artificial que es muy suave, es muy humana, es muy tendra, por así decirlo, ¿no? En catalán. Entonces, no es nada técnica y te permite tener una aproximación muy natural a preguntarle cualquier tipo de cosa. Ahora bien, el resultado que te da ChatGPT va muy en función, y en general esto se aplica a todas, a la capacidad tuya de preguntarle o hacerle buenas preguntas.
Esa es la clave, ¿no? Saber preguntarle. Claro.
Esa es una. Y la otra es la capacidad propia de la máquina y el entrenamiento que haya tenido y la potencia que tenga. En el mundo de las inteligencias artificiales hablamos como si fueran coches, que cada una equipa un motor distinto construido por una empresa determinada. Hay escuderías, ¿no? Entonces, por una parte está ChatGPT, que utiliza el motor GPT, que lo ha desarrollado OpenAI, que es la empresa. Por otra parte está Gemini, que ha sido desarrollada por Google con toda su inteligencia artificial y que es muy buena, por ejemplo, si tienes que preguntarle datos específicos. Por ejemplo, imagínate que eres una empresa o un profesional que se plantea cómo está desarrollándose el mercado de los vehículos de eléctricos y los cargadores, no sé, cosas así. Entonces, esto es muy específico en España, ¿no? Le preguntas, ¿esto a quién se lo dirías? Pues, fundamentalmente, por mi experiencia, la que te va a dar hoy por hoy un mejor resultado es Google, porque está conectada, o sea, es la de Gemini, porque está conectada con Google, es más específica, es más extractada en la respuesta que te da, mientras que ChatGPT te contesta como un escritor de novela.
De acuerdo.
Te tira párrafos y párrafos en los cuales tú tienes que meterte a leer. Tú dirás, bueno, ¿y qué? No, pero es que es tiempo que tienes que destinar a entender lo que te da. Mientras que Gemini te lo da muy estructurado, como si fueran en viñetas, en bullet points, de tal manera que en una visión rápida tú ya tienes acceso a la información que te está dando. Por otra parte, tenemos Copilot, que es el protagonista de Microsoft, que nace o se nutre de la misma fuente de desarrollo de ChatGPT, porque Microsoft tiene prácticamente el 50% de OpenAI, así que son casi la misma empresa.
Sí, sí.
Y en este caso, Copilot da un servicio estupendo a toda la base instalada de personas que utilizan Office. Ahora mismo no se llama Office, sino que se llama Microsoft 365.
Sí.
Pero bueno, es el Office de toda la vida. Y ahí te podrás encontrar en Copilot funcionando en un entorno Windows o Microsoft, que es el que impera en la mayoría de empresas.
Ajá, sí. Ahora mismo, si tuvieras que escoger una para alguien que no tiene ni idea de nada, ¿qué nombre dirías?
ChatGPT. Sí, sí, porque el acceso que tiene ChatGPT es muy intuitivo, es muy fácil, como te decía antes, es muy amable con la persona con la que interactúa. El diálogo es muy, muy fluido y vamos, el nivel de respuestas es súper bueno. Teniendo en cuenta siempre una salvedad con todas ellas, y es que no te dan información 100% correcta, sino que de vez en cuando se pueden equivocar. Pero como escriben tan bien, son muy buenas escritoras,
parece que aciertan.
Pues, sí, dice, ostras, esto no puede ser mentira. Pues sí, es mentira. O sea, aún no es correcto. Entonces hay que tener siempre un double check, es comprobar dos veces, especialmente cuando tratas con información relevante o muy técnica. Si le dices simplemente qué es mejor, playa o montaña, ahí no hay nada. Pero si le estás preguntando con datos concretos, escritores, una bibliografía técnica, algo así, ahí sí que hay que comprobar que todo lo que te da realmente existe.
Pues es un tema para hablar largo y tendido, porque es un... Y lo seguiremos haciendo. Enrique San Juan, director de Community Internet. Oye, muchísimas gracias por estos incentivos que nos has hecho sobre inteligencias artificiales. Muy amable.
De nada, sabes que siempre me gusta mucho colaborar contigo.
Eso es todo un placer, además, perquè és que, mira, jo soc molt friqui de la tecnologia i vaig intentar en un principi seguir absolutament totes les variacions que havia d'intel·ligència artificial, de totes les especialitzacions, però la cosa és tan ràpida i surten tantes que és impossible. Et genera estrès només de pensar en seguir totes les aplicacions que hi ha. Hi ha absolutament per tot i la veritat és que moltes ho fan realment bé. Realment bé. Mira, per exemple, acabo d'obrir el xat GPT per fer-li unes quantes preguntes. Mira, Mar Porto, què tal? Com estàs?
Bon dia.
Molt bon dia.
Una pregunta aquí de sorpresa, eh?
Utilitzes, utilitzes el xat GPT? Tu utilitzes
no,
el...
No, massa, perquè ara no, s'ha aquesta, de pagar, no?
O les altres. No, el 4 sí. Ah. El 4 sí. Però la resta és gratuït, i el Copilot doncs no és gratuït, i no l'has provat.
Pensava que era de pagament tot sencer.
Vale, acabo d'obrir. Què li vols preguntar?
Pregunta-li qui va guanyar ahir el Premi Planeta.
No sé si ho tindrà.
A veure si està tan actualitzat com...
Va, molt bona pregunta. Qui va...
Anem a preguntar-li. Jo ja ho sé, perquè vam anar...
Així vas estar al Premi Planeta? I què tal?
Sí, molt bé. La veritat és que és una experiència molt xula.
Sí? Què tal l'ambient? El salseo o salseo d'aquests xulos o què?
Un salseo, però això no es pot explicar.
Ah, no? A veure, quin gana hi ha el Premi Planeta, li poso... No sé si entenc català. Buscando en internet. Ui. Mira, el ganador del Premio Planeta 2024 fue Baltasar Valdés, un seudónimo bajo el cual se esconde el autor de la novela Niño Raro de Pampa Húmeda. Este galardón es uno de los más prestigiosos de la literatura en lengua española. Em sembla que
s'ha equivocat.
Em sembla que s'equivoca, no?
Em sembla que s'equivoca.
Primera pregunta que li fas a la intel·ligència...
No està actualitzat.
Bueno, aquesta és una de les proves que...
Són millors els humans que no la tecnologia en aquest cas, no?
Però en aquest cas, segurament, l'aplicació seria... Té opinió? Anem a veure si té opinió. Vamos, li vaig a preguntar una cosa. Què opines de Pedro Sánchez? Què opines de Pedro Sánchez? A veure què em diu. Ui, espera. A sobre no sabré ni escriure. Ara, a veure... Mira, Pedro Sánchez es una figura política central en España. Las opiniones de Pedro Sánchez son diversas. Por un lado, muchos valoran su habilidad para formar coaliciones.
Pero no de la seva, no de la
Pero
seva.
Pero no de la seva, ¿eh? La seva no. La seva no. Fa un resum d'opinions, però no la personalitza.
I... Avui ChatGPT no ha estat a l'altura, ¿eh?
No estan... No s'han... Però és una de les claus també, segurament... és saber què preguntar i com preguntar. De fet, una de les professions millor pagades avui en dia és la de prompter. Un prompter és el que fabrica prompts. Què són els prompts? Els prompts és el que, en llenguatge normal diríem, saber preguntar a la intel·ligència artificial. I com preguntar perquè et doni la resposta exacta. De fet, li acabo de preguntar quins són tus límites. Em diu, mis límites incluyen restricciones. Contenido protegido por derechos de autor. Bé, podríem posar un dubte. Privacidad y seguridad. Bien. Precisión. Bah, efectivamente. Y asesoramiento médico, legal o financiero. Bueno, son los límites de la inteligencia artificial, entre cometas. Això vol dir que no es tan infalible. Dos preguntas que hemos hecho, dos preguntas que se han quedado un poco así. De seguida parlarem d'una altra cosa. Deixem de la intel·ligència artificial amb una demostració pràctica del que pot ser la millor, del que ens pot ajudar. Ara, si le pido una receta de pollo a la Juarriero, segurament segur que m'ho clava, en tot cas. De seguida parlarem d'una cosa molt més seriosa i dura. De fet, s'acaba de publicar un informe que diu que el 14% dels infants de famílies en situació precària tenen un trastorn de salut mental. És una qüestió molt delicada i la Fundació Pere Tarrés ho ha presentat aquest informe en roda de premsa. De seguida en parlem de tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, una lubina nacional de 600 a 800 gramos por solo 12,50 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Me quedaré con mucha gana de verte.
Hi ha una relació directa entre vulnerabilitat socioeconòmica i salut mental. Això és el que dedueix l'informe de la Fundació Pere Tarrés, que analitza les condicions de salut mental dels infants que assisteixen als centres socioeducatius que formen part de la Fundació. 14% dels infants tenen aquest tipus de problema. Mar Puerto, què ens expliques?
Doncs sí, aquest és l'estudi que inclou una mostra de 1.239 infants i joves en 16 centres socioeducatius vinculats a la Fundació, i són espais que es dirigeixen sobretot a nenes, nens i adolescents que es troben en situació de vulnerabilitat social amb serveis com, per exemple, de reforç escolar, activitats de lleure educatiu o atenció psicològica per tal de poder garantir que creixin d'una manera més plena. Segons l'anàlisi, com comentaves, un 14% dels infants entre 0 i 14 anys atesos en aquests centres tenen un diagnòstic oficial de trastorn de salut mental o de comportament, així com també trastorns d'aprenentatge, la majoria vinculats al neurodesenvolupament. A més, també l'entitat posa el focus en les dificultats d'accés a un diagnòstic, ja que, segons l'estudi, un 15% més dels infants dels centres educatius presenten característiques que podrien comportar un problema de salut mental o trastorn d'aprenentatge, segons aquestes percepcions dels professionals.
Doncs parlem amb el senyor Rafael Ruiz de Gauna, director adjunt de la Fundació Pere Tarrés. Rafael, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, benvingut. Gràcies.
És una qüestió que ja podíem sospitar, però que ja confirmem, no?
Sí, a veure, tots els informes, diguem-ne, psiquiàtrics i mèdics ja apunten que quan més situacions d'estrès i de patiment hi ha en els infants, doncs es genera major problemàtica, diguem-ne, de salut mental. Les pròpies dades de la Generalitat, de l'estudi de salut que es fa anualment, també ho diuen. Hi ha una prevalença en els infants, podem dir, més normalitzats, que es dispara, es dobla en els casos dels infants que viuen en situacions de vulnerabilitat. El que passa que en els nostres centres encara s'accentua molt més perquè tenim infants derivats de serveis socials que estan en situacions de major vulnerabilitat, diguem-ho així.
D'acord. En quin seria el trastorn majoritari detectat?
A veure, pel que fa als trastorns, diguem-ne, del neurodesenvolupament, sobretot són trastorns de l'espectre autista, i pel que són de salut mental podem dir trastorns de comportament, sobretot. Mm.
Clar, jo suposo que en aquesta situació de vulnerabilitat una de les qüestions més greus és la dificultat d'accés a un diagnòstic, no? que algú pugui diagnosticar aquell problema.
Sí, perquè doncs, també hi ha un estigma entre les famílies, i més entre aquestes famílies, de que, escolta, al meu fill no li passa res, no està malament, o és que es porta malament, o coses d'aquestes, i per tant hi ha un primer barrera, que és les pròpies famílies. Però després el propi sistema no té de manera pautada, diguem-ne, una certa revisió de determinades situacions. Tampoc hem de caure en estigmatitzar qualsevol problemàtica, perquè la vida en si mateixa té dificultats, i per tant cal aprendre-les a poder superar. Però sí que hi ha uns patiments que desborden els infants i aquestes famílies i que això s'hauria de poder diagnosticar i tractar.
En aquest cas, hi ha algun perfil, algun cliché de família, algun perfil del tipus de família que li afecta tot això?
A veure, en aquests centres socioeducatius que hi ha infants derivats de serveis socials, bàsicament hi ha com dos grans perfils. Un és perfil de famílies monoparentals, és a dir, que normalment està la dona que es fa càrrec dels infants i que té una situació precària, perquè els salaris de les dones, ens agradin més o menys, és inferior al dels homes. I després perquè els costos de la vida, de lloguers i de consums i d'alimentació, etc., són molt alts i aquestes famílies no poden fer front a aquestes situacions. I després el segon col·lectiu és el col·lectiu de famílies migrades que en molts casos doncs, poden tenir situacions irregulars o situacions laborals molt precàries i també condiciona molt les condicions de vida d'aquests infants i famílies. I per tant, doncs, donen situacions d'estrès, de patiment que viuen i que arriben els nens i les nenes.
Clar, en aquest cas, no sé, a partir de quines edats s'acostuma a detectar aquests problemes de salut mental? Hi ha alguna edat en concret?
Normalment, en els que nosaltres tenim identificats a base dels informes que les pròpies famílies ens aporten, sobretot és en la franja entre 6 i 10 anys. Però, curiosament, les malalties mentals afloren sobretot en l'adolescència, cosa que ens fa pensar que hi ha una infradiagnosi dels infants que nosaltres tenim. De fet, estimem, per part dels educadors, sense cap evidència clínica, i per tant s'ha de posar molt entre parèntesi, però estimem que pot haver-hi un 15% més d'aquests nens i nenes no diagnosticats i que presentarien alguna problemàtica, diguem-ne, del neurodesenvolupament o de salut mental.
Clar, la pregunta que m'agradaria fer-te és sobre el punt de fugida d'aquests nanos, no? Com s'evadeixen de tot això, si és que ho fan? Hi ha perill que puguin caure, jo sé, en drogues, en delinqüència, en abús de pantalles, de substàncies per culpa de tot això?
Sí, és evident que és un dels riscos que hi ha i, per tant, el que fem des dels centres és intentar treballar aquestes relacions, aquestes regulacions, perquè siguin capaços d'entendre'ns en si mateixos i de poder portar una vida el més saludable possible. O sigui, nosaltres no estem per psiquiatritzar. La vida s'ha de viure i hi ha molts recursos socials, diguem-ho així, de relació amb altres persones, de coses que trobes al barri, a la comunitat i que pots gaudir, pots aprofitar-los per poder treballar i desenvolupar aquestes habilitats per poder viure el millor possible. Ara, hi ha determinades situacions que necessiten acompanyament i que necessiten treballar-ho per part d'un especialista.
Una de les possibles solucions, o per ajudar, perquè no sé, la solució suposo que és complicada, però calen més recursos públics, suposo, per donar un cop de mà a tot això, no?
Sí, des de la Fundació Pere Tarrés defensem que hi hagin majors programes de salut mental públiques. Els centres que atenen aquests nens i nenes normalment estan molt col·lapsats, falten personal especialitzat, per tant, demanem major inversió per atendre això. Però mentre tot això arriba, sí que demanem que en els nostres centres es puguin reforçar els psicòlegs, en alguns no en tenim, en algun altre en tenim alguna persona, però és clarament insuficient, que es puguin reforçar els psicòlegs per poder atendre i pal·liar aquestes situacions de moment, no?
No sé fins a quin punt també, a part de tot això comença a detectar-se, a part del problema de la vulnerabilitat socioeconòmica, que és una qüestió que, a més, es va agreujar a partir de la pandèmia, no? Sembla que la pandèmia, un cop més, torna a ser frontera de l'abans i de després.
Sí, o sigui, amb la pandèmia què va passar? Que les persones que tenien situació més precària econòmicament, doncs clar, no estaven coberts, es van fer ERO, però qui no estava regularitzat o qui no tenia un contracte estable o el que sigui, doncs es va quedar sense feina, clar, i això va precaritzar encara molt més. Hi ha una certa remuntada d'aquestes situacions, però hi ha realitats absolutament enquistades. El problema de l'habitatge és un problema gravíssim. Us imagineu que pot sentir un nen quan ha estat desnonant dos o tres vegades i no li deixen ni emportar-se les seves joguines i se sent que no és ningú, això t'afecta a la teva salut i a la teva vida? Doncs certament sí, i per tant això té un impacte molt greu sobre aquestes, no? O que no poden convidar mai a una amigueta o una amigueta a la seva festa, perquè malviuen en una habitació, en un pis absolutament compartit, i estan estigmatitzats perquè són molt menys que la resta de nens i nenes de la seva classe. Això passa.
Doncs, senyor Rafael Ruiz de Gauna, director adjunt de la Fundació per a Terres, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres per explicar-nos aquestes dades i felicitats per la feina que feu.
Doncs moltes gràcies.
Aquesta la situació és dur, dur. Per cert, no sé si el ChatGPT això ho podria solucionar, crec que no. Que, per cert, que la guanyadora del Premi de la Neta és la Paloma Sánchez Garnica, que abans no hem dit, no ho ha dit el ChatGPT, però ho diem nosaltres. Felicitats amb ella, eh? Després parlarem de les Taser, a la una. Ara arribem precisament a la una i continuo explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, quatre pavés, i tornem a parlar de Taser. Fins ara.